Bona tarda, a les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El Sabadell s'ha plantat a només un punt del play-off. Després de guanyar l'Atlético Levante, l'equip ja és cinquè, havent sumat, atenció, 13 dels últims 15 punts possibles. La part alta cada cop és més a prop, els primers s'han anat deixant punts les últimes setmanes, i per fer-nos una idea, ara com ara l'equip de Toni Saligrat és a la mateixa distància del primer, que fa no res quedava molt lluny, que del play-out, que malauradament quedava molt a prop, a 6 punts tant de dalt com de baix. Potser per això, a l'hora de valorar l'actual moment, per rebaixar eufòries o per ser més ambiciós, Toni Saligrat encara no vol trepitjar els llocs de play-off. Ha dit el tècnic valencià del Sabadell que per ell anar cinquè ja li va bé, però això sí, allargant la bona dinàmica i que siguin els primers els que vagin deixant-se punts i així la sala al play-off que sigui més tard, però això sí, la diferència amb el Villarreal B, amb l'Hèrcules i amb el Lleida, primer, segon i tercer respectivament, que cada cop sigui inferior. Aquest és el discurs oficial, aquest és el discurs de Toni Saligrat davant dels micròfons, però el cert és que des de fora, ni que sigui pel goig de veure un altre cop el Sabadell, després de tant de temps entre els quatre primers, sembla que la reacció experimentada, que aquesta revifada a la taula, ha d'acabar amb l'equip a la part alta. El de Torrent està convençut que no serà el suport anímic definitiu per acabar-nos-ho de creure tots, però l'afició sí que té ganes de gaudir d'aquesta beneïda pressió d'estar entre els quatre primers i d'haver de mantenir-te allà després cada setmana. Sigui com sigui, i també per no afegir més pressió del compte, el que és una realitat és que l'equip cada cop carbura millor, independentment de si és quart o si és cinquè. Ahir, davant del filial Granota, un cop més, minimitzant les virtuts del rival i quallant una altra vegada un partit molt complet. Cada cop queda més lluny la crisi amb la qual va arrencar la Lliga al Sabadell i, com diu Toni Saligrat, cada vegada es parla més de futbol, cosa que s'agraeix.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, un dia més, del Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem el postpartit del Sabadell Atlético Levante d'ahir amb el Sergi Garcés, amb l'ABC avui del Pau Vituri i escoltant els protagonistes, començant per Toni Saligrat. Donarem també un cop d'ull a la situació delicada del Castellón a la suite de bronze, el comiat anunciat avui d'Erika Villaecija, l'estrena amb derrota de Quim Colet a la banqueta del Natació Sabadell de waterpolo masculí i també una mica del Sabadell Nord, de la cursa del Natació Sabadell o de l'Oar Gràcia, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
L'Espanyol tanca la jornada 11, primera divisió, avui rebent a partir de les 9 de la nit l'Atlètic Club de Bilbao. Un triomf perico deixaria l'equip de l'exarlequinat Rubí segon en solitari, a 3 punts d'un Barça que és el líder i que s'ha distanciat dels seus perseguidors. El Barcelona Lassa també és el líder, en aquest cas del seu grup de la Champions d'handbol, gràcies al triomf 31-27 contra el Kielce polonès, entrenat per Talant Dushevayev. El sabadellenc Aleix Gómez, amb 7 gols, va ser el màxim anotador de l'enfrontament. El Gran Premi de Malàisia, Sepang, ha decidit el Mundial de les dues cilindrades que no tenien encara guanyador. A la penúltima prova del calendari, el madrileny Jorge Martín va adjudicar-se la general de Moto3 i l'italià Francesco Bagnaia la de Moto2, sumant-se així a Marc Márquez com a campions del món aquesta temporada. I finalment a la Lliga Endesa de Bàsquet, victòries pel Baxi Manresa, 86-79 contra l'Herbalife Gran Canària i del Divina Seguro Joventut a la pista del Movistar Estudiantes, 69-83. En canvi, el Montaquí Kit Fuenlabrada va sorprendre el Barcelona a l'Assa 79-73. No va ser l'única sorpresa de la jornada. El Morabanc Andorra es va imposar 105-107 a la pista del Real Madrid.
I a les xarxes socials.
El president del Sabadell, Esteve Calzada, a Twitter una setmana més insistint en el mateix tema. Deia literalment que hi ha de lo meu, senyor registrador, un matí més a la meva segona casa. Seguim treballant per arreglar la inexplicable situació societària que ens vam trobar, però ens en sortirem aviat i quedarà per sempre i afegeix al hashtag la inscripción pa cuando, nova visita per a desencallar l'enrenou societari i Calzada, podríem dir que elevant una miqueta el to en el que es va trobar en el seu dia quan va entrar al centre d'esports, sumejar una cinquantena de likes a aquest tuit que comentàvem.
L'enquesta.
Fins les 3, com cada dilluns, amb el hashtag MVP946, la vostra etiqueta a Twitter per elegir el millor arlequinat d'una nova victòria, en aquest cas del 2-1 del centre d'esports, ahir contra l'Atlético Levante.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Estem sent més eficaços que abans i això s'està donant. Ara anem a continuar també la millora defensiva perquè també volem tindre porteria a zero. Avui se'ns ha escapat de 30 segons. A mi m'agradaria guanyar tots els partits que queden sense porteria a zero. Tots. I equivocar-me amb allò que us he dit, que estarem per sota de gol. A mi m'encantaria equivocar-me amb això, eh? Guanyar i que ens facin gol sempre. El que l'equip necessita i necessitava era guanyar, ¿vale? I si pot ser, guanyar amb mereixement. I el mereixement al futbol és fer les coses millor que el rival i fer gols, i que no te'n facin. I per fer les coses millor que el rival i fer gols, tens que generar ocasions, i aquest equip sempre genera ocasions. Sempre va per la porteria rival. Crec que un factor clau de que decanta els partits amb aquesta categoria és la primera clara que tinguis, fer gol. Si fas gol i te poses 1 a 0 o el rival se posa 0 a 1, el partit canvia completament perquè és una categoria on és molt difícil fer més d'un gol. Podem dir-ho que són dinàmiques, ¿vale? Però avui el Sabadell ha tingut més ocasions clares de gol i no clares que el llevant bé. Llavors dius, és dinàmica, sí, però tu has arribat, has tingut més ocasions que el rival. Sí que és una desgràcia que tu tinguis moltes més ocasions que l'Ontinyent, que el Barça B i que el Peralada, i perdis i empates. Això no sé si és dinàmica, si jo no sé si és mala, jo no ho sé, no? Jo crec que vam ser millors que el Barça B, o ells pitjors que en altres, però vam perdre. I jo crec que vam ser molt millors que l'Ontinyent, però vam perdre. I jo crec que vam ser abismalment millors que el Peralada, però vam empatar. Llavors dius, bueno, i jo què tinc que fer per guanyar? No, no se tracta de ser millor. Bueno, pues hem de canviar cosetes, ¿vale? I bueno, pues jo suposo que les haurem canviat, les haurem millorat. Estem més centrats tots en futbol, tenim més confiança els uns amb els altres, i bueno, i ahí estem. 5 partits, 13 punts, que està força bé. De vegades, igual que podem confondre la confiança de fer les coses bé amb confiar-te, pues també la gent pot pensar que, bueno, que ja estàs allí i que ets el que no ets. M'encantaria tardar molt més en entrar a la promoció i anar retallant amb més edat. És a dir, que continuen ells, això, si pogués escollir, eh? Que vagin ells moltes setmanes, primer, segon, tercer i quart, però tu, mica en mica, anar retallant. El que sí que està clar és que ara estem fent moltes més coses bé, segur.
Minuts per sobre de les dues. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Et va sorprendre Toni Saligrat ahir dient que per ell, si pot, millor no entrar al playoff encara?
Sí, home, sorprèn perquè és poc habitual que un entrenador tingui aquesta teoria. L'entenc, la teoria, però sorprèn. Aquí el més habitual, tots haguéssim dit, home, millor entrar aquesta setmana que no la setmana que ve. Ell té l'altra, no? Si li podem anar retallant punts al primer, perquè ser quarts, ja arribarem a ser quarts o i després tercers, però com a mínim que estiguem tots una miqueta més apretadets allò en aquesta part alta i que no marxi ningú, sobretot.
Sí, però la sensació que dona és que tampoc vol confiança, és que potser quan un està escalant la muntanya, si arriba a dalt de tot, té la sensació que ja no pot anar més, no? I ahir quan deia això, clar, això passa, per exemple, que tu, evidentment, continuïs fent la feina, però que l'Atlètic Balears també guanyi, perquè si no ja el passaràs com a mínim aquest, que el Lleida Esportiu empati, vaja, jo crec
també
que...
També et dic que si guanyem a més talla i punxa l'Atlètic Balears, no crec que li posi,
no li posarà
males cares a Toni Saligrat, si no li pot per una setmana retallar punts a l'Hércules o al Villarreal B, que ara són el primer, bueno, són els dos col·líders que hi ha en aquesta classificació del grup 3.
Deia ara que per sensacions, per joc, per ocasions, segurament no, però per resultats, la nit i el dia ho venim explicant gairebé cada setmana, però clar, com s'està allargant tant la dinàmica positiva i teníem la dinàmica negativa fa un mes i mig sobre la taula, el contrast és més bèstia encara. Però clar, el Sabadell, que havíem parlat al principi de quantes temporades feia que en les tres primeres jornades a casa no guanyava, que havíem parlat al principi de com podia ser 4 derrotes en 6 partits, 3 victòries seguides a casa, des de l'època de Miguel Álvarez, que això no succeïa, 13 punts de 15 possibles, i la sensació que l'equip cada cop està més fet, que a Toni se li agrada trobar ja el seu 11, la seva manera de jugar, el seu dibuix, especialment a casa, i que a l'hora de minimitzar el que fa bé el rival va passar amb el Teruel. I ahir insistíem amb els protagonistes i dèiem, és que gairebé ha estat un calc del partit contra el Teruel, i ens deien, sí, sí, però l'Atlético Levante tampoc és el Teruel.
Sé que ara és una obvietat, però al final has aconseguit frenar l'escletxa d'aigua per on no paraven d'entrar-te gols en contra, encara van entrant però cada cop menys, i jo crec que això li està donant un punt de seguretat en la feina a l'equip, que es nota després amb aquesta tranquil·litat. Recordem els primers partits de la temporada on anàvem a l'estadi amb la sensació de ai, 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 i ahir, en canvi, anaves a enfrontar-te contra un equip amb dinàmica positiva i que estava un punt per sobre teu a la classificació.
Hi ha molts números clavats als
nostres, la sensació a l'ambient, dels 2.000 i pocs que vam anar, però la sensació a l'ambient era de venir a passar-s'ho bé. I l'equip va correspondre. Jo crec que, com dius, s'ha anat amollant una miqueta tot l'engranatge. Ara això comença a rutllar com a mínim, com haguéssim esperat tots i com haguéssim desitjat de tots a principi de temporada, i que això també acaba fent que tothom es trobi un punt més còmode. Els que hi són perquè hi són, i els que no hi són perquè volen ser-hi. Perquè aquesta és una altra de les d'algun dels altres elements que haurem de començar a avaluar d'aquest centre d'esport Sabadell. Aquest fons d'armari que es diu, en el qual ens anem acostumant de moment a dos onzes. El que juga a casa en gespa natural i camp gran, i el que pot jugar en camp petit i de superfície artificial, com hem anat jugant al camp de l'Ebro, com va ser el camp del Cornellà, com va ser en el seu dia de l'Atlètic Balears. Caldrà veure ara quina és l'aposta aquesta setmana, perquè, com dèiem, ara toca anar a Paterna, a l'Antonio Puigades, i allà et trobaràs gespa natural, un camp ample, bé, unes dimensions molt més semblants a les de la nova Creu Alta que no passen setmanes anteriors.
I el que venim insistint també des de fa ja algunes setmanes, que semblava que Toni Seligrat no tenia un 11 clar, que no havia aconseguit allò dir de memòria quina seria l'alineació que repetiria setmana rere setmana, amb un parèntesi, el partit del nou municipal a Cornellà, que no serveix per com és el plantejament i el tipus de camp que es busca allà, però sí que és veritat que si agafes com a referència el partit contra el Teruel, calca l'11, calca la manera d'afrontar el partit amb Roberto, amb Òscar, Aleix Coc, Nico del Monte i amb Josu Ezcoidi, el doble pivot per Pedro Capó i per Àngel Martínez. A una banda, anant cap a l'interior i donant-li més possessió de pilota a Antonio Domínguez, a l'altra, amb més verticalitat, Néstor Querol, i al davant Felipe i Arturo. Clar, això el que implica també, deies tu el tema del fons d'armari, però també hi ha damnificats. Hi ha gent que ha caigut de l'alineació dins d'aquestes provatures de les primeres jornades, com pot ser el cas de Valentín Merchant, com pot ser Edgar, que sempre que entra en convocatòria juga, però gairebé mai ho fa com a titular. Adri Cuevas és el cas més flagrant dins d'aquest rendiment que li està donant aquest 11. Són jugadors que... O Pol Ballesteros, fins i tot, que va fer molt bon partit a Cornellà i que ahir no va jugar ni un sol minut. Dóna la sensació aquesta, no? Que hi ha uns 11s que sí que s'han establert ara, s'han assentat, i que estan provocant que els que venen per darrere s'hagin de conformar amb un rol més discret, de no tant protagonisme.
És el que et deia. Ara caldrà veure què passa més talla. Però clar, vens de dos partits seguits fora de casa, Ebro i Cornellà, on les circumstàncies t'han permès deixar fora a Felipe Sanchón, quan saps que a casa és indiscutible. Quan proves a Pol Ballesteros, o fas jugar a Pol Ballesteros i ahir no el fas jugar. Un 3-4 retocs que es nota aquesta diferència. Jo vull veure ara la versió...
Tu creus que farà molts canvis?
Jo crec que no. Aquí és on està la història. D'aquest 11, el d'ahir, és el base que servirà per cada 15 dies, en el pitjor dels casos, amb l'excepció de quan et toqui anar a aquests camps que les circumstàncies del grup 3, ja fa setmanes que ho anem repetint, et dona, que és que et tocarà anar al camp de l'Egea a final de 2018. És que encara hem d'anar a algun camp d'aquests de gespa artificial, encara t'has de trobar, però la majoria és per un 11 molt semblant, cada variar poquet del que ja sembla ser un 11 tipus, més enllà de que pugui variar una o dues peces per partit per setmana.
Un minut mal comptat i un quart de tres. Anem a repassar l'ABC, a veure quins són els noms que ha triat avui el Pau Ituri. Hem canviat de peces. Teníem avui el Marc Pijuan a Barcelona i de seguida us expliquem el motiu pel qual estava la ciutat comtal, però avui, a l'hora de triar les peces de l'ABC, qui ha agafat el diccionari és el Pau Ituri.
L'abecedari arlequinat.
D'eficàcia. L'afició arlequinada s'està acostumant a cantar gols en les darreres setmanes. El Sabadell acumula 6 jornades consecutives veient porteria. Concretament, han estat 12 els gols marcats pels de Toni Saligrat, una mitjana de 2 per partit en aquest tram. En el global, el Sabadell té el tercer millor atac de la Lliga, només superat per 2 filials, Villarreal B i Espanyol B.
EFA.
De Fortí. Era una de les assignatures pendents de Toni Saligrat des de la seva arribada a Sabadell i sembla que per fi s'hi està posant remei. La nova Creu Alta torna a ser un feu inexpugnable amb la tercera victòria consecutiva. La temporada passada només es van sumar 5 triomfs a l'estadi i el tercer no va arribar fins a la jornada 24.
Jota.
De Josu Ozcoidi, la reconversió del de Lasarte Oria a lateral esquerra està sent una de les claus per entendre la bona ratxa del Sabadell. L'equip tenia un problema en aquesta posició i l'ha cobert amb l'entrega del futbolista basc, jornada rere jornada, millorant les seves prestacions defensives i sumant-se també amb confiança a l'atac.
Emma.
De malastruganses o maleficis, el Sabadell 2018-2019 s'està especialitzant en trencar estadístiques. Primer va ser a Son Malferit, on no s'havia guanyat mai. Després va arribar la primera victòria contra l'Ebro i les dues darreres víctimes a l'estadi, Teruel i Atlético Levante, mai havien marxat amb cap punt. A la sisena s'ha aconseguit contra el filial Granota.
B.
De porteria a zero, l'única taca a l'expedient del Sabadell en el partit d'ahir. En una nova actuació sòlida de l'equip al darrere, als arlequinats els hi va sobrar la darrera acció amb la diana de Joan Monterde. Al cap i a la fi, el Sabadell ha rebut algun gol en 10 dels 11 partits disputats fins ara i segueix sent la pitjor defensa del grup amb 17 gols en contra.
És la gran pega d'ahir, perquè dins d'un partit tan rodó i tan sencer que dèiem ara, d'un rival que va estar exceptuant l'ocasió que treu sota pals un defensa del Sabadell, molt dominat en tot moment, la pega és el gol en l'última jugada, que gairebé ni et fa patir perquè va ser treure de centre i acabar el partit, però que queda per l'estadística com... De nou no has deixat la porteria a zero.
Sí, d'aquests 11 partits ja disputats, només una vegada el Sabadell ha estat capaç de marxar de 8 o de deixar la porteria en 8, que és el dia del Teruel, el 2-0 de fa 15 dies. La part ara també circumstancial, que segur que comentarem al llarg de la setmana i que el Miguel Ángel Rodríguez igual ho apunta divendres a la seva secció aquí a l'Hotel Suís, és que s'enfronten les dues pitjors defenses, o com a mínim perquè així ho diuen els números. Però jo continuo fent èmfasi. Si al Sabadell li treus les primeres jornades on encaixava amb moltíssima facilitat, jo crec que es pot veure una miqueta com la línia va fent baixada, va en caiguda, i no sé si arribarem a aquella estadística o aquella pronòstic que va deixar anar Toni Saligrat d'acabarem la Lliga amb menys d'un gol per jornada.
Mira, gairebé li vaig llançar aquesta mateixa pregunta que et feia tu ahir amb ell, i és quan ell mateix, sense que ningú posi aquest escenari, entra en el jardí i reconeix: no sé si compliré el que vaig dir.
Home, el canvi per això no és dolent,
no? Te'l signo jo també,
si
clar.
És per guanyar tots els partits, encara que siguin encaixant
4-3.
Gols, ja saps quina era la teoria de Johan Cruyff, no? Allò
sí,
de,
sí.
Em fan 4 però és que jo faig 5, doncs vinga, tirava cap endavant.
Te la signo.
I és veritat que aquest any el Sabadell, ja fa setmanes també que ho anem repetint, és un dels millors atacs. Té una efectivitat de cara a porteria que fins i tot a vegades queda pobra per la quantitat d'ocasions que es generen per ser el grup 3, per ser la segona B i per venir d'on venim, que no estem massa ben acostumats en aquest capítol de poder celebrar amb tanta alegria els gols del centre d'esports.
I sense que els davanters centres nats estiguin tampoc veient porteria, com per exemple l'any passat el famós cas d'Enric Gallego a la primera volta a Cornellà, perquè al final Arturo ahir torna a tenir una de molt clara i la torna a fallar en l'acció que Antoni Domínguez aprofita en el rebuig, però clar, veus els homes de segona línia que cada cop estan sumant més, Néstor Querol 3 gols, i a sobre ahir va i diu que clar, que n'hauria de fer més perquè està generant més ocasions, Antoni Domínguez que suma 2, que li va costar entrar a la dinàmica de jugar, de tenir minuts, però que l'estadística és brutal, un gol cada 110 minuts, és a dir, gairebé un gol per partit, perquè n'ha jugat 220 minuts i acumula ja 2 gols, els dos aquí a casa. Per tant, aquí tothom està sumant. Néstor, Antonio Domínguez i també Adri Cuevas, que són els noms que em portes avui, també a l'hora d'escoltar protagonistes.
Sí, escoltarem, de fet, a un dels andalusos, Adri Cuevas, que està sent un dels jugadors que més li costa trobar aquell espai on semblava que era un dels intocables, sempre ho dic, a pretemporada ho haguéssim assegurat, i veient com va començar la temporada, també, però ha perdut el lloc.
Per mi és el gran damnificat.
I ara, doncs, li costarà, perquè, evidentment, no té la polivalència que potser tenen altres peces d'aquesta plantilla, i si a sobre perds la teva posició natural, doncs la cosa se t'agreuja. I, de fet, l'estona que el vam veure va ser més caigudet a banda, on no és el lloc més habitual de Dricobas. Però bé, comencem, de fet, pel de Jerez. Un primer apunt, només et faré un, del que és balanç pròpiament del partit, de com es va haver de treballar el partit, i sobretot, el verb en aquest cas és madurar davant un rival amb el potencial que venia aquest Atlético Levante.
Aunque sabíamos que creo que el Levante B tiene más potencial, y cometían, había muchos jugadores de calidad por medio que podían saltar línea, que nos podían hacer daño, pero bueno, hemos tenido pausa, como dice, hemos madurado un poco el partido y sabíamos que tenemos que aprovechar la nuestra, que estamos en casa y que no se pueden escapar aquí los puntos, ¿no?
Doncs ho té clar, i el factor fortí de la nova Creu Alta, ho explicava ara també l'Adri Cuevas, i és una evidència, veient l'últim mes i mig de competició, de com et permet fer aquest salt qualitatiu a la classificació. Adri Cuevas d'una banda, de l'altra, no sé si Néstor Querol, si Antoni Domínguez...
Néstor Querol, després sentirem un altre cop a Adri Cuevas, de fet en la mateixa línia que ara sentirem el de Castelló de la Plana, a Néstor Querol, perquè comentàvem una miqueta això de les dinàmiques, això d'aquest gir que ha pogut patir el Sabadell, i els jugadors ho tenen claríssim. Hem sentit Toni Saligret també amb la mateixa línia de discurs. No vam ser, o l'equip no va ser pitjor que el Peralada, però es va empatar, no va ser pitjor que el Barça B i es va perdre, no es va ser ni molt menys pitjor que l'Ontinyent i es va caure 0-2. Per tant, per ells, al igual que pel míster, tampoc no ha canviat tant la dinàmica. Ja s'estava treballant, o se continua treballant bé i en la mateixa línia, només que ara arriben els resultats. Com a mínim això és el que apunta Néstor Querol.
L'equip estava treballant molt bé, les primeres jornades no s'estaven eixint les coses, teníem una ratxa un poc negativa i crec que era un poc injust, i nosaltres seguim treballant igual de bé com estem treballant ara dia a dia. Ara estan eixint les coses bé i confiem molt en aquesta plantilla, crec que n'hi ha molt bons jugadors, n'hi ha molta competència, que això és superimportant, i bueno, anem a seguir pas a pas, anem tranquils, però bueno, millor sumar de 3 en 3.
Doncs anar sumant de 3 en 3 per fer aquest salt qualitatiu. L'equip, la veritat és que, com dèiem abans, no té res a veure en quant a dinàmiques, però segurament sí en quant a sensacions a casa o en el còmput general de les ocasions generades en una porteria i en l'altra. Em deies que Adri Cuevas també anava una miqueta a la mateixa línia.
A la mateixa línia, que Néstor Querol, a l'hora de reivindicar, fins i tot, en aquest cas, guanya importància o rellevància al comentari perquè ve d'un jugador, com dèiem, que ha caigut d'aquest 11, que en qualsevol cas podria dir: home, doncs ara mateix sí, s'està treballant bé. No, s'està treballant igual de bé, s'està treballant en la mateixa línia, i sobretot allò que al principi era tot, o que tot et sortia creu, ara comença a sortir cara, i evidentment també això reforça la moral de l'equip.
Antes también estábamos haciendo muy buen trabajo y no se estaba viendo recompensado, y al final esto pues tenía que salir por algún lado, y ahora estamos en la dinámica esta de que sabíamos que en cuanto encadenáramos una o dos victorias consecutivas, o sea, dos o tres consecutivas, iba a empezar la cosa a sonreírnos un poco más, y creo que ahora nos está sonriendo un poco más todo, pero todo nos sonríe por el trabajo que llevamos desde el principio, porque creo que estamos trabajando bien y así se consiguen los puntos, ¿no?
I una més, per reforçar aquesta moral i aquestes sensacions en les quals viu ara mateix la plantilla del Centre d'Esports Sabadell després d'aquest 13-15, després d'aquests 4 victòries i un empat en les últimes 5 jornades. Recordem que l'equip no perd des de la visita al miniestadi de Villarreal per aquell 4-1 matinal contra el filial del Villarreal, contra l'equip de Miguel Álvarez. I com diem, el que són dinàmiques o no dinàmiques, el que són sensacions o no sensacions. Una més per reforçar la moral, diu Néstor Querol, que el fet de veure't a dalt, de ser ara mateix cinquè i en portes d'entrar en aquestes places de privilegi i a un sol punt del quart, és també el que acaba de donar sentit a la feina que s'està fent.
Veure't en la classificació a dalt te dona molta confiança per jugar, per tindre el valor, per crear ocasions, per defendre com hem de fer tota aquesta segona part amb un equip tan bo, amb tan bona dinàmica que portava fins ara. I bueno, el que tu dius, la moral d'aquest equip quan hem passat les coses mal, aquest equip ho ha passat molt malament quan hem estat ahí baix i hem tret moltes forces, la motivació d'aquest equip ens ha fet tirar cap a dalt.
Doncs evidentment que forces no han faltat per reaccionar com ho ha fet el Centre d'Esports Sabadell. Puc posar-li una mica d'aigua al vi, Sergi?
Sí, home,
Deies, última derrota contra un filial a les 12 i a la Comunitat Valenciana, oi?
Sí, perquè a més recordem que aquest partit contra el Mestalla d'aquesta propera setmana s'havia de jugar teòricament, tothom ens va donar fins i tot per fet des del propi València Club de Futbol que jugaria dissabte a la tarda, finalment s'ha apostat per diumenge, ves que no tingui alguna cosa a veure, que algú cregui per allà amb les trugances o amb buscar tocar la moral, però sí, sí, la part positiva, que ja hem jugat més vegades a les 12 i que no ha anat tan malament, però no contra un filial i no a la Comunitat Valenciana.
Per tant, fins i tot no sobre aquesta superfície.
Correcte, no, superfície natural.
Després em carregareu el mort de la malestrugança a mi, ja veuràs tu com...
Posarem
després...
a prova una vegada més el fet de que viatgi Adrián Arroyo. Jo continuo pensant que pot ser l'última oportunitat, però bé, això ja no dependrà només de mi.
Creuarem els dits, a veure com va la cosa. L'empat em salva o no?
No, home, sí. S'ha de guanyar.
No hi ha manera.
L'equip aquí ha guanyat a Baleares, ha guanyat a Ebro, ara ja és qüestió de 3-3.
Quina pressió que vaig adquirint setmana rere setmana. Sergi, gràcies, fins ara.
Fins ara.
Suite de bronze. Com cada dilluns, aquí a l'Hotel Suís també obrim la suite de bronze comentant l'actualitat del grup 3 de segona B. Ens fixem avui en un històric que passa per un mal moment com és el Club Deportivo Castellón. Confessarem ara una conversa interna de fa uns dies, abans que s'iniciés fins i tot aquesta última jornada, amb el nostre pròxim protagonista. L'equip orellut aleshores sumava 8 empats en 10 jornades i feien broma, especulàvem una miqueta amb la dada de l'any passat del Sabadell, amb les 22 igualades en 38 jornades, el rècord a la centenària història del conjunt arlequinat, i a només un empat del sostre a la segona B. Doncs l'equip castellonenc va camí de batre aquests registres, però clar, l'actualitat mana i aquesta diu que el Castellón dormirà aquesta setmana com a cuer, que va perdre Castàlia contra el Lleida Esportiu, que ja ha canviat d'entrenador un cop, i caldrà preguntar-nos si s'esperen més canvis o no. I també, per què no dir-ho, que és l'únic equip dels 20 del grup 3 de segona B que encara no ha guanyat. En l'any del seu retorn a segona B, cap victòria, 8 empats i 3 derrotes pels orelluts. Company Enrique Ballester, escrivint a Levante, autor també del llibre Infrafútbol de Libros del Cao, sobre el Castellón, precisament, expliquen com baixen les aigües ara mateix per Castelló. Com estàs?
Hola, muy buenas. Pues bajan bastante bravas, como puedes imaginar. Había, como has comentado, cierta obsesión por romper la racha de empates y se ha roto, pero por el lado equivocado, ¿no? Dos derrotas consecutivas, muy dolorosas, la de Badalona por la imagen que dio el equipo y ayer por cómo se produjo, ¿no? En el último minuto contra el Lleida en Castalia. Y bueno, ya ha habido un cambio de entrenador, y hay bastante discusión también con el segundo, incluso con la dirección deportiva también, y bueno, pues un ambiente que quizá no sea el mejor para salir de ahí abajo, una situación muy complicada, y además el domingo visitamos al líder, al colíder, al Hércules.
Amb el que li ha costat aquest Castellón refer-se, recuperar la categoria, tornar a la segona divisió B, sembla que des de l'estiu s'arrossega, no sé si és una mala planificació, si és tot una mica, i van haver molts canvis respecte al que era la plantilla de l'ascens de tercera divisió a segona divisió B. Entre unes coses i unes altres, sembla que aquest equip no acaba d'aixecar cap.
Sí, eran 7 temporadas en tercera división, que para un club como el Castellón, que bueno, ahora tiene, que pues era muy duro. Se consiguió salir este verano y creo que bueno, desde el ascenso, días después ya se empezaron a tomar una serie de decisiones que ahora se está viendo que no, quizá no fueran las más adecuadas, ¿no? Se cambió totalmente la plantilla, solo han continuado de los habituales pues dos jugadores, Marc Castells y David Cubillas. Y los nuevos, pues entre alguna lesión, ese cambio de entrenador tan rápido que empieza sin ganar y con poca confianza, pues no está dando la talla el equipo tampoco, y bueno, los resultados están ahí, ¿no? Es el único equipo que todavía no ha ganado ningún partido y un equipo que estaba hecho para ser campeón, como el club dijo en verano, pues es el colista.
I al final, veient aquest escenari i veient la celeritat amb la qual van prescindir del primer entrenador, del tècnic que va aconseguir l'ascens i que a sobre era de la casa, que havia entrenat gairebé totes les categories del futbol base del Castellón, la pregunta del milió ara és: Guti Perilla, el segon entrenador aquesta temporada a la banqueta local de Castàlia, té el seu càrrec gairebé en un moment crític o encara tindrà una bala més?
el mensaje ahora mismo desde el club, anoche por lo menos, era de calma, ¿no? De que se confiaba en el trabajo, de que el equipo estaba dando más en el juego que luego los resultados que eran, que en algunos casos, algunos partidos así ha sido, y yo creo que por lo menos hasta el domingo al campo del Hércules llegará Guti. Es verdad que cuando pones el listón tan bajo para destituir a alguien como a Sergi Escobar a la cuarta jornada con 3 puntos en 4 partidos, pues ahora la media es peor, ¿no? Y bueno, hay que ganar pronto porque entras en una dinámica complicada, es un equipo que no estaba pensado para la permanencia y ahora pues el objetivo principal del club ha cambiado, yo creo, y es no bajar, no volver a tercera.
Doncs estarem ben atents a com acaba la cosa. D'aquí a no pas gaire ens veurem segur quan creuen els seus camins Castellón i Sabadell, i ben pendents també per tornar al principi de tot plegat, el que hi ha dels empats. En suma 8 ja el Castellón, a veure si atrapa o no el Sabadell de l'any passat, que va fer un rècord aquí al Centre d'Esports. Enrique Ballester, un autèntic plaer, una abraçada enorme.
Muchas gracias, un abrazo.
Per repassar una miqueta com queda la segona divisió B, un cop explicat tot aquest enrenou al voltant del Castellón, el Villarreal B i l'Hércules són els colíders ara mateix amb 23 punts, el Lleida és tercer amb 20, 18 per l'Atlético Baleares, que tanca la zona de playoff amb 17, cinquè en solitari al Centre d'Esports, com us hem explicat, a només un puntet de la part alta, a un de la promoció, però 6 per sobre ja del play-out, que el marca precisament el pròxim rival, el València Mestalla, i la mateixa distància, 6 punts, respecte al Teruel, que és el primer dins la zona de descens directe. Aquesta classificació la tanca el Castellón amb 8 punts als 8 empats que us comentàvem. Fem una aturada en el camí, hem creuat ja l'Equador, un minut per sobre de 2:15 de la tarda. A la tornada hem de parlar de natació, hem de parlar d'un comiat d'una medallista internacional del Natació Sabadell, com és l'Erika Villaécija, que avui ha decidit posar punt i final a la seva carrera com a nadadora.
Set dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil t'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del Centre d'Esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Aparquem de moment el món món del futbol. De seguida comentem un altre cop l'actualitat, en aquest cas del Sabadell Nord, amb la seva derrota dolorosa per com es va produir ahir a Palamós. Però anem a parlar ara de natació i d'un nom propi, el d'Erique Villaécija, perquè avui ha estat una jornada emotiva, la que s'ha viscut concretament aquest migdia al Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Melcior Colet, a Barcelona, a la seu de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, que avui ha acollit l'acte de comiat de la natació d'Erique Villaécija. La barcelonina, actual nadadora del Club Natació Sabadell des de fa ja algunes temporades, marxa de la competició ni més ni menys que amb 18 medalles internacionals en europeus i mundials i 17 títols de campiona d'Espanya i de Catalunya. Ha seguit aquest acte el Marc Pijuan. Marc, com estàs? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Adri.
Avui ha marxat segurament una de les figures més representatives de la natació de casa nostra.
Doncs sí, així tots els congregats avui en aquest acte doncs han fet bé de dir-ho, de definir-la així, vaja, d'analitzar la figura, el paper d'Erique Villaécija en la natació tant catalana com espanyola. De fet, només feia falta veure que aquí hi havia avui en el seu adeu. La sala principal d'aquest Museu Melcior Colet ha quedat petita per acollir tota la gentada que s'ha reunit per acompanyar Villaécija en aquest adeu a la competició oficial. Destacar doncs la presència de Claudi Martí, el president del Club Natació Sabadell, de Gerard Figueres, secretari general de l'Esport, i també d'Enric Bertran, el president de la Federació Catalana de Natació, així com un seguit de nedadors, com l'Ashvin Wildeboer, d'aquí de la casa també, la Judit Ignacio, la Marina García, el seu germà, també nedador, l'Àlex Villaécija, o la recentment campiona d'Europa dels 200 braça, com és la Jessica Vall, nedadora de la natació Sant Andreu, que també era avui en aquest adeu de la Villaécija. De fet, també representació dels quatre clubs pels quals ha passat Erique Villaécija, com és el l'Horta, l'Hospitalet, el Sant Andreu i l'últim, òbviament, el Natació Sabadell. Avui és l'adeu a la natació, però no ve del tot, perquè d'aquí un parell de setmanes té el Campionat d'Espanya en piscina curta que se celebra aquest any a les instal·lacions del Club Natació Sabadell i, de fet, una miqueta més endavant encara té la Copa de Clubs, que se celebrarà més aquí a Sabadell i que, per tant, Villaécija, que marxarà allò que se'n diu competint, no s'haurà retirat per una lesió o per alguna cosa negativa.
Per fer-nos una mica la idea, avui ha anunciat aquest comiat, ha anunciat que plega, que es retira, però encara té alguna cita per endavant i la veritat és que fa patxoca poder acomiadar-se sent nedadora del Sabadell amb una Copa de Clubs, que sempre genera molt sentiment de pertinença, molt sentiment de la natació, que sovint és un esport doncs individual, doncs sensació de comunió, de grup, i aquí a casa doncs què millor que retirar-te al voltant de la teva gent. La gentada que s'ha plegat avui, per admirar també en un dia especial per l'Erique Villaécija, i diu molt també del que ha estat ella a la natació. I Marc, has pogut xerrar una estona amb ella per conèixer els motius de l'adeu, no?
Sí, ja l'escoltarem, Una miqueta, doncs, li hem preguntat el perquè d'aquest adeu. Veureu que tot molt lògic, res estrany, coses de la vida, el temps passa, Erique Villaécija, que ja té 34 anys, per tant, doncs, estava, òbviament, a la recta final com a esportista d'elit, i ella mateix ho reconeixia. De fet, ja ho escoltarem, que diu adeu a la natació, però no diu adeu ni al club ni a la nostra ciutat, perquè la seguirem tenint per aquí entrenant. En aquest cas, els Benjamins del Club Natació Sabadell.
Per tant, no es desvincula de la natació, però sí que deixa de ser nedadora professional d'aquí a no res amb aquestes cites que comentàvem. Aquesta és la conversa entre el Marc Pijuan i la Erique Villaécija, qui avui ha anunciat que plega com a nedadora.
Erique Villaécija, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja has dit adeu a la competició oficialment. Si et pregunto com et sents ara, què em diries?
Pues no sé, em sento rara. Jo crec que sí que és una cosa que tenia ganes de fer i jo crec que ho he fet com jo volia, de la manera que jo volia, i això és l'ideal. I estic contenta, en veritat, perquè ha sigut com posar fi a una etapa d'una manera molt bona, començar una altra nova, rodejar de gent que jo volia que estigués aquí, o sigui que molt bé.
Ja ho has explicat durant l'adeu que hem fet aquí avui, però si jo et pregunto el motiu d'aquest adeu, què em dius, Erique?
Doncs al final el motiu ha sigut que he trobat una feina més estable, on tinc il·lusió i ganes de fer-ho bé, allà a Better Consultants, i també això no em permetia entrenar-me les hores que realment es necessiten per competir d'una manera més o menys bona. Llavors he decidit que això sigui així, posar punt i final, fer-ho aquí a casa, amb que la gent em pugui veure'm per competir per l'última vegada, i per això ha sigut així.
Has dit que no és la primera vegada que havies pensat en deixar-ho, ara és la definitiva, que abans ja en certs moments havies tingut aquesta intenció, però mai ho has acabat de fer.
Sí, sempre ho he pensat, però com sempre m'ha quedat allò dintre de dir crec que puc donar una miqueta més, crec que puc donar una miqueta més, pues he seguit per diferents coses. Jo crec que ara sí que ja podia haver intentat anar als Jocs Olímpics de Tòquio, que era la meva visió i tot, però jo crec que hi ha un moment en què t'has de plantejar les coses i quan et surt una oportunitat com la que m'ha sortit a mi avui en dia, pues aprofitar-la.
Parlàvem d'Espineta i potser tothom te'n feia èmfasi en una, que és sí, la medalla olímpica, i tu deies que sí, que és així.
Sí, és així, al final el màxim que pots aconseguir és una medalla olímpica, que jo no tinc, no? Però ho parlava aquests dies a casa amb els meus pares i deia, mira, jo crec que al final t'has de quedar amb tot el que has fet i no tenir pena per lo que no has aconseguit.
I del que has aconseguit, també parlaves d'una medalla a Dubai. Per què és tan important aquesta?
Doncs és important perquè va ser un moment així una mica de neguit, allò que personalment i esportivament estàs com pensant en una cosa, en una altra, que les coses no acaben de sortir bé del tot, i just arriba en un moment, era com tot l'esforç i tot el que havia jo trigat per aconseguir havia arribat, era com la més significativa.
Ja vaig acabant, Erika, aquests últims anys t'hem vist per Sabadell i pel que sabem no et deixarem veure per allà, perquè seguiràs venint a la ciutat.
I tant, segueixo venint, cada dia vaig per allà, primer perquè estic amb els nens petits del Sabadell, amb els Benjamins, i després perquè estic fent crossfit també allà a la ciutat de Sabadell, al CrossFit Line, i la veritat és que seguiré estant allà. Els meus amics també estan allà i aprofitaré per veure'ls sempre.
Abans parlàvem amb el president del club, en Claudi, i jo li deia que tu ara ets una de les potes que ajuda l'Àlex, juntament amb l'Ashvin.
Sí.
Això també ho seguiràs fent, Erika?
Sí, sí, la meva intenció, per això, tot i que vagi molt justa de temps, no vull deixar la part del club. La natació és la meva vida, no vull desvincular-me del tot, i crec que amb els nens i els esportistes joves puc ensenyar-los una miqueta del tot el que he viscut, i per això vull seguir al club.
Parlaves de nens, que és com potser el teu punt, el punt dèbil, Erika, d'estar amb ells?
Bueno, no és que sigui el punt dèbil, però m'agrada molt. El que rebo dels nens i el que em transmeten per mi és molt important i és el que més m'agrada, en veritat.
Doncs moltíssimes gràcies, Erika, per aquests minutets i molta sort en el futur.
Vale, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
L'Erika Villaécija, que continuarà aquí a Sabadell, ara ja no com a nedadora, li queden unes últimes proves, però d'aquí a no res continuarà amb una altra faceta, allargant la que és fora de la piscina, però vinculada encara a la natació a Sabadell. I precisament el club derrota en l'estrena de Quim Colet com a nou entrenador de l'equip de waterpolo masculí. Va caure al Natació Sabadell dissabte per 6-8 contra el Mediterrani a Can Llong i segueix així sense guanyar la Lliga Premat amb 2 empats i 3 ensopegades. Sense el capità Òscar Carrillo, baixa per sanció, el medi va agafar una renda de 2 gols en el segon parcial i va fer la goma durant tot el partit. Els problemes de confiança es van fer patents sobretot en el darrer període amb una triple expulsió desaprofitada, increïble, per part de l'Astralpool, i també un penal en què a Borja Fenoy li va relliscar la pilota i no va poder xutar bé. En acabar el partit, el Pau Vituri va poder xerrar una estona amb el Quim Colet, l'escoltàvem divendres amb les sensacions prèvies avui al postpartit d'aquesta estrena amb derrota a la banqueta del Natació Sabadell masculí.
Estem amb l'entrenador del Club Natació Sabadell, amb el Quim Colet, en un dia especial per ell, perquè era el seu debut a la banqueta de Can Llong. Quim, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs bé i malament. O sigui, bé pel debut i malament pel resultat, està clar.
6-8, més enllà del 6-8 final, és aquella sensació, l'últim quart, una triple expulsió que no entra, un penal que li rellisca de les mans al Borja Fenoy, aquell moment que s'ha de sortir de sobre, del damunt, quan abans millor.
Sí, és que ho parlàvem una miqueta, no? La principal feina ara, que no és la meva, el principal objectiu de per què estic aquí, però en aquest moment, o sigui, immediatament, el que hi ha que fer és recuperar anímicament els jugadors. És l'ansietat, és la falta de confiança també a la vegada, i això fa que situacions clares de jugadors de força nivell o de molt nivell, doncs passin aquestes coses. És senzillament això.
El que deies tu, no? Més enllà d'una derrota, d'aquest mal inici, jo crec que, bé, suposo que consideres tu també, això és una carrera de fons. Ho deies tu l'altre dia a la presentació.
Sí, està clar. Vull dir, nosaltres preteníem fer una lliga de 18 partits, que són els que ens queden. Evidentment, hem començat amb derrota. En derrota a casa, dolorosa, etc etc. Però això no ens traurà, diguéssim, del camí. Del camí, tots junts, com aquí, recuperar a tothom anímicament i tots a una, i a tirar-ho endavant, perquè, torno a repetir, l'equip té una qualitat i té un nivell tan individual, el que passa que això ho hem de recuperar-ho, perquè si no, jo no estava als altres partits, hi ha gent que em diu, home, però s'ha notat això, no ho sé, vull dir, jo vull més i els jugadors també volen més, però amb cap, sense d'alguna manera aquesta ansietat que tenim ja.
Deies que els jugadors volien més. Al final del partit, evidentment, és una imatge habitual, veure la xerrada que feu sempre. T'hem vist també donar molt protagonisme als jugadors. Evidentment, no és un àmbit privat, no ens diràs tampoc què heu dit exactament en aquella xerrada, però és un símptoma, no? També que els jugadors volen agafar la seva part de responsabilitat, la seva paraula i donar-li la volta.
No, està clar, és que un equip és això. Vull dir, al final jo... sóc jo el que bellugo els fils, diguéssim, no? Però són ells els que realment juguen i tenen que dir la seva, i jo els he demanat d'alguna manera, sobretot a les peces importants, el capità, el Lalo, que també és un jugador amb molta experiència, etc, doncs, sobretot ells que han viscut també moltes situacions diverses que altres jugadors potser no les han viscut tant. Per tant, es tracta d'això, de poder tots junts tirar-ho endavant. D'això es tracta, ni més ni menys.
Et pregunto també per les sensacions personals. Després de tants anys, què has sentit allò? Tornar a posar-te una banqueta, a dirigir un equip, en aquest cas de divisió d'honor, i sobretot també aquell punt especial, no? Perquè casualitats del destí. T'has d'estrenar contra el teu club d'origen, el Mediterrani.
Pues sí, la veritat, mira, és capritxós el destí, no? Doncs, home, la veritat és que tampoc fa tants anys, o sigui, evidentment, que no estic en una banqueta de divisió d'honor sí que fa anys, però en tots els anys aquests de treball a nivell internacional amb la Federació Espanyola, doncs, campionats del món júniors, olimpiades amb els equips, etc, vull dir, durant tots aquests anys m'ha tocat dirigir forces vegades, i aleshores, doncs, jo sempre, com deia ahir, no?, que algú crec que ho ha posat, em considero un entrenador de trinxera, d'acord? Això em refereixo que no sóc tan teòric com més pràctic, evidentment, però de trinxera, i és un hàbitat natural de la banqueta. Per tant, no, les sensacions són correctes.
Deixa'm fer-te les dues últimes. La primera, que no t'ho preguntàvem tampoc el dia de la presentació. Quin és l'ADN de Quim Colet a la banqueta? Què vol veure? Quin és el seu ABC també plasmat a l'aigua? Quin estil vol veure de joc en els seus jugadors aquí a Sabadell?
Pues mira, jo crec que com a entrenador el que ha de fer és adaptar-se als jugadors que realment tens. Si vens aquí tu com si tinguessis un plan màgic i vols que els jugadors facin coses que potser no estan capacitats, doncs és adaptar i amb aquests jugadors que tens doncs intentar fer el sistema de joc que jo cregui que és més adient per treure el màxim rendiment de tots els jugadors i de l'equip.
I ara sí, l'última, són 5 jornades, evidentment, el bagatge és aquest, ningú se'l pot treure de sobre, però sí que és cert que ha estat un calendari dur per començar. Ara fa una miqueta de baixada amb aquest partit contra el Cata.
Bona oportunitat.
Tornarà a pujar, evidentment, després, però suposo que és una bona oportunitat per sumar quan abans la primera victòria, que suposo que també és el que necessiten els jugadors.
Però està clar, el partit de la setmana que ve amb el Catalunya serà un partit molt dur, perquè quan estàs en aquestes situacions tothom s'hi atreveix i llavors l'equip que tens davant doncs, té un valor i llavors no podem menyspreciar el Catalunya. Segur que serà un partit intens i serà un partit complicat, difícil, en què evidentment tindrem que fer les coses bé, seguir treballant amb aquesta setmana per anar millorant coses i aleshores intentar que sigui el menys difícil possible. Però el que sabem segur que serà un partit dur, perquè quan estàs en aquestes circumstàncies tots els partits són durs.
Gràcies, Quim. Tot i aquest 6-8, allò que quedin una anècdota, felicitats també pel debut a la banqueta.
Molt bé, moltes gràcies i fins una altra.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Les paraules del Quim Colet després d'aquesta derrota en l'estrena. D'altra banda, les 6 battlepolistes del club convocades amb la selecció es van estrenar a la Lliga Mundial amb derrota a la piscina del combinat de Rússia per 12-9 a Volgograd. Laura Ester, Mati Ortiz, Ani Espar, Bea Ortiz, Maika Garcia i Paula Leiton tornaran a saltar a la piscina demà. Serà aquí a Catalunya, Barcelona, a la piscina del Sant Jordi i contra Israel. I encara vinculat amb el Natació Sabadell, no, això sí, amb esports aquàtics. aquàtics, la 28a edició de la cursa del Club Natació Sabadell va plegar ahir més de 1.100 atletes a la seu històrica del club. Miquel Blanchard i Anna Carreira es van imposar a l'habitual distància dels 10 quilòmetres, mentre els 5, que enguany amb un traçat diferent, els guanyadors van ser Jordi Monsalve i Clara Gabriel. El president del Natació Sabadell, Claudi Martí, apunta algunes de les novetats que tenen pensades per la pròxima edició.
La gent el que diu és que cada any hi ha coses diferents, que intentem doncs, millorar, aportar noves idees. Ara parlàvem amb l'alcalde doncs, que l'any que ve intentarem a lo millor doncs, donar-li més vistositat doncs, a lo millor aquí davant de la fira. Vull dir, sempre la gent sempre està pensant en com fer doncs, que creixi l'activitat i que cada vegada siguem més. No? I crec que això és el més important.
Bon ambient ahir a la cursa dels 10 quilòmetres, com se la coneixia abans, encara que, com diem, no només té aquesta versió, sinó també ara la dels 5 per segon any consecutiu, i entre les novetats d'enguany també hi va haver una versió infantil de la prova de 750 metres de recorregut.
Dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Comparteix el Nadal Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, 7 minuts, 42 segons. I arribarem a les 3 de la tarda. Encara hem de parlar, per exemple, de tennis i del Cercle Sabadellès, que ha evitat, com a mínim momentàniament, el descens de categoria en el Campionat d'Espanya Absolut per equips masculins de primera divisió, disputat a Múrcia. L'entitat de la carretera de Bellaterra no va fallar en l'últim dia de competició, en el partit decisiu contra el Fedura Basc, el Fedura de Getxo, a qui va superar per 5-0 en aquest últim duel del campionat disputat, com diem, a les instal·lacions del Múrcia. Abans el Cercle ja havia caigut de forma previsible contra l'anfitrió, és a dir, qui seria el final campió, el Múrcia, i també davant del Barcelona. Bruno Barrientos, el capità del Cercle, reconeix que els esforços estaven focalitzats en aquesta última eliminatòria.
Quan parles amb els jugadors, ja expliques, no? No diem que no juguin els partits, però sí perquè això no pot ser. O sigui, jo sempre dic que la nostra lliga és jugar dissabte i arribar en les millors condicions possibles, no? I tenim que competir el dijous el millor possible i divendres competir el millor possible, no? Però al final la nostra lliga és jugar dissabte i arribar en les millors condicions per poder competir per no baixar directe.
I ho van fer, van guanyar, per tant el Fedura és nou equip de segona divisió i ara el Cercle haurà de jugar la promoció contra el segon de segona per veure si manté la categoria o no. L'Alcalà, que no va poder plantar cara al gran favorit del títol de segona divisió, el Tarragona, serà ara el rival del Cercle a la promoció. Barrientos ha analitzat un rival que, tot i la contundent derrota a la final de segona, el considera perillós, descarat i sobretot molt jove. Aquesta és la 8a temporada del Cercle a l'elit del tennis masculí estatal, per tant en cas de salvar-se de guanyar guanyar aquesta promoció contra l'Alcalà confirmaran la seva presència a la primera categoria per 9è any consecutiu, una dada que pel director esportiu i capità de l'entitat és una autèntica barbaritat.
No es dona la importància que té, no? Perquè dius, bueno, ja porten 7, ja porten 8, no? Però arribarà un any que baixarem, això està claríssim, perquè nosaltres, o sigui, jo crec que els clubs com nosaltres, el Cercle, està 8 anys a primera, és que és una salvajada, no? I nosaltres, mira, podem estar 2 anys, un any a segona, tornar a pujar, però clar, és que portem 8.
L'eliminatòria de promoció contra l'Alcalà tindrà lloc a les instal·lacions del Cercle, per tant, jugant a casa, el dia 18 de novembre. I recuperem la informació relacionada amb el món del futbol perquè el Sabadell Nord no ha pogut obrar un altre miracle. Per segona setmana consecutiva, els de Quico Díaz es van quedar amb 10 homes en inferioritat a la primera part de partit, aquest cop per l'expulsió d'Alegria a Palamós, al municipal de Palamós, però en aquesta ocasió van acabar perdent per 1-0 contra el Degà del futbol català. El gol palamosí, a més, va ser en una acció d'autèntic infortuni, ja que Montero, en una centrada lateral, va desviar la pilota a la seva pròpia porteria. Quico Díaz, l'entrenador dels de Canuriac, recorda que van tenir ocasions, malgrat tots aquests contratemps que explicàvem ara, per com a mínim tornar de Palamós, tornar de l'Empordà amb algun puntet.
Mano a mano, que per desgràcia se l'escapa de la Nimuela, jugadores que hemos llegado a la frontal y que en el último remate o no los han desviado, el portero la ha atajado. Hemos tenido, por eso te digo que hoy es un día un poco jodido, ¿no? Porque te vienes de allí con la sensación de que en muchas fases del partido ha sido igual, incluso bastante superior.
Per aquest motiu, tot i que aquesta derrota talla la bona ratxa que portava el Sabadell Nord, sumava 10 punts dels últims 12, Quico Díaz assegura que és només una qüestió numèrica, que a l'hora de la veritat, si ha de valorar el rendiment dels seus jugadors, un cop més es treu el barret, diu, per com van afrontar la cita d'ahir, malgrat totes aquestes adversitats.
Perder d'esta forma te genera una tristeza que es solo de resultado, ¿no? Porque por lo demás los jugadores hoy han estado increíbles. Una semana más, ¿eh?
Els de la zona nord dormiran aquesta setmana en 8ª posició abans de rebre el municipal de Canuriac al Sant Juan de Montcada, un rival que és 4 punts per sota dels arlequinats.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I per acabar una miqueta d'embol amb l'OAR, gràcies a Sabadell, que tampoc ha pogut donar-li continuïtat a la magnífica victòria aconseguida a la pista de líder del Sant Esteve Sesrovires. En qüestió de 48 hores, el conjunt de Miquel Benítez va sumar 2 derrotes consecutives a la primera nacional que han frenat aquesta progressió. Dijous van caure a casa contra el Granollers B en partit ajornat, mentre dissabte ho feien al Poblenou. El 34-31 final a la pista dels barcelonins reflecteix els problemes que va tenir l'OAR, sobretot en defensa i especialment a la segona part. El jugador verd i blanc, Tomàs Ferrer, creu que no té res a veure amb el fet de no haver tingut gairebé temps per descansar i recuperar-se.
Jo crec que no és excusa. O sigui, som una plantilla de 15 jugadors, són partits de 60 minuts, portem, la gran majoria de jugadors portem molts anys jugant, sabem què és. Jo crec que no ho hem d'utilitzar com a excusa, sinó que simplement ahir no vam estar encertats, no vam saber gestionar el partit ni els tempos, i bueno, va ser una derrota que la veritat ens va fer bastant mal.
Amb la derrota dolorosa que deia ara el Tomàs Ferrer a la pista del Poblenou, l'equip barceloní supera l'OAR a la taula i el Gràcies queda desè a la primera nacional amb 3 victòries i 4 derrotes. Tot en una lliga, això sí, a la qual tothom s'està deixant punts i que està sent més igualada que d'altres temporades. Serveix aquest fet perquè els primers classificats no s'escapin massa, però diu Tomàs Ferrer que a més que mirar això, el que han de fer és centrar-se en allò que poden millorar ells.
Per sort, comparat amb altres temporades, no hi ha tanta distància de punts. És més, nosaltres el dimecres anàvem convençuts de que si guanyàvem aquests 2 partits que venien tan junts, doncs ens posàvem a dalt de tot. Però bueno, no hem tingut la sort ni l'encert de guanyar, però bueno, no hem d'utilitzar com a excusa que aquest any la Lliga està justa i hi ha molt poca diferència de punts. Ens hem de fixar en el nostre treball i segur que si ens fixem en els nostres errors i els anem millorant, a final de temporada, doncs, donarem sorpreses.
Els de Miquel Benítez tornen aquesta setmana a casa. El pavelló del carrer Bocaccio serà per rebre un Sant Joan d'Espí amb ex del conjunt verd i blanc a les seves files. El rival és un clàssic a la categoria, però això sí, ha arrencat amb mal peu sumar la meitat de punts que l'OAR. De cara a demà, a l'Hotel Suís, tindrem la nord-americana d'origen puertorriqueny Maggie Stephens com a principal protagonista del programa. És el reforç estrella aquesta temporada a l'Estalpul Natació Sabadell de waterpolo femení. A més, també buscarem els intocables de Toni Saligrat, analitzarem el nou rol d'Adri Cuevas al Sabadell, entre d'altres qüestions relacionades amb el conjunt arlequinat. També escoltarem a Claudi Martí, el president del Natació Sabadell, parlant sobre Erika Villaécija l'endemà de l'anunci de retirada de la nedadora fins ara al club, i també tindrem bàsquet o futbol sala, entre d'altres.
Hotel Suís.
Això serà demà, d'aquí a 23 hores, el dimarts, dia 6 de novembre. Per avui, 5 de novembre, tanquem aquí el programa. Baixem la persiana de l'Hotel Suís amb el Toni González al control de so. Us deixem, això sí, en bones mans, amb la Karen Madrid i amb el Quimèric, amb tota la ciència-ficció aquí a Ràdio Sabadell. Més informació, com sempre, @RadioSabadell a Twitter, a Instagram o radiosabadell.fm. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.